que la meitat de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa més de 2 anys que estan en aquesta situació. Una xifra que més ha augmentat i ha passat del 33% al 2019 al 47% al 2021. Aquestes són dades de l'informe de la Fundació Arrels que alerta que la situació d'aquestes persones ha empitjorat i que 4 de cada 10 no està rebent una atenció social. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Segons el darrer i recompte d'Arrels, amb dades del 2021, hi ha més d'un miler de persones dormint cada nit als carrers de la ciutat, tot i que l'entitat comenta que és una xifra mínima perquè hi ha persones que s'amaguen. Per revertir aquestes dades, Arrels proposa espais diurns i nocturns per accedir a serveis bàsics, també mecanismes de prevenció perquè ningú perdi casa seva i una ordenança de convivència i civisme que no criminalitzi les persones que viuen al carrer. Beatriz Fernández, responsable de l'equip jurídic d'Arrels.
Quan disposem o quan tenim unes ordenances de convivència que el que fan és sancionar, criminalitzar determinades accions o situacions a les que es veuen obligades a fer les persones en situació de sense llar perquè no ho poden fer amb una altra banda, encara estem empitjorant el problema. Cal modificar les ordenances de convivència perquè el sense llarisme no estigui inclòs com un problema de convivència, perquè no ho és.
La cronificació de la situació de carrer d'aquestes persones implica també un deteriorament més greu. El 43% de totes aquestes persones que van entrevistar la nit del cens van explicar que tenen algun problema de salut física, mental o emocional. A més, gairebé la meitat ha patit agressions físiques o verbals.
Gràcies, Sílvia. Fins ara. I precisament per conèixer més a fons l'informe Viure al carrer a Barcelona, radiografia d'una ciutat sense llar, que s'ha elaborat a partir de 289 enquestes realitzades la nit del 10 de juny de l'any passat i que ha presentat avui a Arrels Fundació, saludem precisament a la responsable de l'equip jurídic de l'entitat, Bea Fernández. Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres.
Bea, la primera pregunta crec que es fa obligada. Estem parlant d'un mínim de 1.000 persones dormint al carrer a la ciutat de Barcelona i que la meitat, és a dir, que com a mínim unes 500 persones només a la capital catalana fa més de 2 anys que viuen en aquesta situació. Això per què passa? O millor dit, per què deixem que passi?
Correcte. Mireu, el fet que una persona es trobi en aquesta situació és un fenomen on intervenen diferents factors. Evidentment, els anys que hem viscut o que estem vivint en pandèmia, però sobretot aquests dos últims anys en què la pandèmia ha afectat a tota la vida, no? Tota la situació social de la majoria de nosaltres, en el cas de les persones sense llar encara ha agreujat més la seva situació. O sigui, estem parlant de que persones que potser abans de la pandèmia feia relativament poc que estan vivint al carrer, doncs durant aquests 2 anys han vist empitjorada la seva situació. Els motius, doncs, per una banda hi ha els motius personals, per dir-ho així, no? El que deia, moltes persones tenen problemes de salut mental, de salut física, la manca d'un allotjament estable, però també problemes com la manca d'ingressos suficients. Un 73% de les persones que vam encastar ens van dir que no disposaven de cap tipus d'ingrés. O el tema migratori, 7 de cada 10 persones es troben, són d'origen migrant, tant en situació regular o irregular, però el que està clar és que la situació administrativa, el fet de disposar de documentació o d'estar empadronat a la ciutat de Barcelona et permet accedir o no accedir a un determinat dret. I el fet d'accedir o no accedir a aquests drets i poder fer un seguiment i poder anar aconseguint una sèrie de recursos és el que pot facilitar el que una persona pugui sortir-se de la situació en la que es troba o pot cronificar justament també aquestes situacions.
A més, a través d'aquest informe, ara ens ho explicava la Sílvia, poseu sobre la taula possibles solucions per ajudar a pal·liar aquesta situació, com són espais diurns i nocturns per accedir, ni que sigui a serveis bàsics. Això vol dir que no hi ha suficients amb els espais que hi ha? Ho dic perquè estem acostumats a veure campanyes en què l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, obre espais com Fira Barcelona quan ve el fred, però, és clar, aquests espais són temporals, entenc.
Correcte. Sí, nosaltres sempre diem, també igual que demanem espais de proximitat, demanem mirar més enllà del termòmetre. És a dir, no, evidentment, quan hi ha hagut la pandèmia s'han obert recursos, alguns d'aquests recursos s'han vist necessaris i s'han continuat, és a dir, recursos destinats doncs, a persones en situació de sense llar i addiccions, o persones joves en situació de sense llar, o dones en situació de sense llar. És a dir, la pandèmia el que ha evidenciat són diferents necessitats de diferents col·lectius de persones sense llar, i això és una de les primeres coses que reclamem, que els recursos adreçats a les persones en situació de sense sostre s'adaptin a les seves necessitats, però la segona cosa que reclamem és més recursos. És a dir, el que nosaltres constatem és que els recursos municipals d'allotjament, o sigui, els albergs i els recursos d'allotjament, estan plens i hi ha llista d'espera. És a dir, de totes les places d'allotjament i recursos que hi ha són insuficients. S'han fet inversions, sí, però fa falta fer-ne més.
Esclar, de seguida parlem del que suposa a més i com agreujant l'estigmatització de tot plegat, abans, però jo entenc que molta gent escoltant-nos ara mateix es pregunti, tothom vol accedir a aquest tipus d'espais? O tothom vol accedir a serveis socials? És a dir, existeix d'altra banda també la negativa d'assistir-hi?
Mira, més que la negativa d'assistir-hi, pot ser que hi hagi gent que no vulgui accedir a segons quin allotjament o segons quina atenció social, però jo penso que aquí el que és important és saber per què no hi volen accedir. Que aquesta és la pregunta clau. I els motius aquí sí que els preguntem, i els motius són diversos. És a dir, la idea tradicional o la idea que s'ha tingut sempre d'allotjaments amb moltes places on la persona no pot tenir la seva intimitat, on no pot entrar amb animals, on no pot deixar les seves pertinences, on si hi ha temes de salut mental o temes d'addiccions també tens restringida les entrades si no hi ha un tractament conjunt, són com barreres, obstacles que es posen per una persona. És a dir, una persona que tingui animals perquè és la seva família i viuen junts al carrer, o que tingui problemes d'addiccions i tingui consums actius, o tingui un problema de salut mental o de salut física que faci difícil la convivència o faci difícil accedir a un determinat allotjament, això són motius pels quals una persona no accedeix a un recurs residencial. També ho és el fet que molts d'aquests recursos són molt temporals. Molt temporals vol dir que no ofereixen una estabilitat en l'allotjament, amb la qual són persones que poden estar una temporada en l'espai d'aquests, però que després són retornats al carrer. O sigui, no se'ls dona una solució residencial de llarga durada i tornen al carrer. I tornen al carrer, segons com, en una situació pitjor, segons com, que la que tenien abans d'entrar, perquè han perdut totes les pertinences que tenien perquè no les han pogut conservar. Si tenien animals, ja no els tenen perquè s'han entrat en un recurs, els hi han retirat els animals. Si tenien un espai on ells o elles podien aixoplugar-se, doncs el fet d'estar en un recurs temporalitat, vull dir 2-3 mesos, quan surten ja no el tenen. Vull dir, a vegades el fet d'entrar en un espai, si no hi ha continuïtat, aquest és l'element, jo crec que clau, no? És a dir, si un espai d'allotjament temporal no té continuïtat en el temps i no se'ls ofereix una estabilitat d'allotjament, doncs aquest és un dels motius també pels quals hi ha persones que no volen accedir a aquest tipus de recursos, no?
Per cert, Bea, que conforme anaves explicant, me'n recordava de totes les vegades que he pogut parlar amb el director d'Arrels Fundació, Ferran Busquets, i les vegades i la quantitat de vegades que fa èmfasi en ocupar-nos no només de quan plou, que és molt tràgic per una persona que viu al carrer, evidentment, sinó també per quan fa calor, i fa molta calor com aquests dies, i la gent se'n despreocupa i sol ser greu, no?
Correcte, sí. O sigui, quan dèiem de mirar més allà del termòmetre, cada cop més, i cada cop és més evident per tots nosaltres i per les persones en situació sense llar, cada cop és més evident que ja no estem parlant d'un moment puntual de l'any, no estem parlant de desembre, gener, perquè fa molt fred, sinó que justament el que tu dius, aquest any, al mes de maig, estem patint unes temperatures i una radiació solar i una exposició solar molt altes. Pensem que són persones que la seva vida és l'espai públic, la seva vida és fora al carrer, amb la qual l'exposició tant al fred com a la calor és constant, i cada cop més aquests episodis climàtics extrems doncs s'allarguen més durant els mesos de l'any, amb la qual quan nosaltres parlem de mirar més allà del termòmetre estem parlant d'oferir estabilitat en l'allotjament, no? Oferir un espai residencial on les persones puguin estar-s'hi doncs del dia, durant la nit, puguin deixar les seves coses, puguin tenir la seva intimitat i que no s'activi únicament en moments de molt fred, perquè més a Barcelona no és just una ciutat on de sobte baixem a 10 graus, ja sí que hi ha molt fred, o no passi quan tenen la temperatura, perquè pot ser que a Barcelona no passi, però sí que aquests dies, amb aquestes calors i aquestes radiacions que estem patint, tenim persones en situació sense llar, no solament aquí a Barcelona, sinó també ho hem vist en els últims anys, doncs arreu d'Europa, doncs que pateixen moltíssim també aquestes calors i que poden arribar a tenir problemes molt greus de salut.
Estem parlant de tota la problemàtica, ara bé, si parlem de la solució, qui s'ha d'encarregar de tota aquesta situació? L'administració local, la Generalitat, l'Estat, és a dir, a qui compet trobar solucions en aquest àmbit? Ho dic perquè en moltes ocasions, no sé si es demostra així o no, però també s'han deixat desemparats a certs ajuntaments, no?
Sí. Mira, el focus principal, o nosaltres quan parlem de les solucions, evidentment nosaltres proposem solucions més a curt plaç, com dèiem, els espais diurns i nocturns, o el canvi d'ordenances, hi ha mesures que es poden prendre, però el primer enfoc que hem de tenir clar és que per resoldre el tema del problema del sensellarisme hem d'enfocar la mirada cap al dret a l'habitatge. És a dir, la primera cosa que hem de posar sobre la taula és que el sensellarisme és un problema d'accés o de vulneració al dret a l'habitatge. Llavors, el dret a l'habitatge no és competència únicament d'un ajuntament, sinó és competència de tota l'administració. Estem parlant d'administració estatal, administració autonòmica i administració municipal. Això per una banda. I és competència també, o és responsabilitat, penso també, de la resta, no? d'institucions o fins i tot de la ciutadania, de poder reclamar que aquest dret es faci efectiu per tothom. Llavors, el que nosaltres defensem és que no és únicament un ajuntament qui ha de portar o qui ha de fer totes les que ha de portar més. Evidentment, els ajuntaments, com que el sensellarisme també es concentra en determinades ciutats, els ajuntaments doncs tenen molta responsabilitat i són els responsables d'invertir, de fer més inversions o de proposar més recursos, però no poden fer-ho sols. És a dir, ha d'haver una competència autonòmica i una competència estatal per fer front a aquesta problemàtica. I quan es fa això, si partim d'aquesta conjunció, d'aquesta coordinació entre administracions, llavors podrem fer front a aquesta problemàtica.
Ens queda poc temps, Bea, però encara et volia fer dues preguntes. La primera, ara que parlaves d'aquestes ordenances municipals que creieu des d'Arrels Fundació que s'han de canviar per tal de no criminalitzar d'alguna manera la gent que dorm al carrer. Doncs bé, a partir d'aquí, deixa'm preguntar-te què pot més, la invisibilització de la qüestió o l'estigmatització de la qüestió?
Jo crec que el problema és que van relacionades, l'una com l'altra. És a dir, el problema és que o bé són invisibles o quan són visibles el col·lectiu de persones sense llar carrega amb uns estigmes que són molt difícils de combatre, perquè fins i tot a vegades les mateixes persones en situació de carrer els interioritzen, no? O sigui, el fet de viure al carrer treu afecta la dignitat d'una persona i es pot arribar a creure ella mateixa que és invisible. Ah, llavors jo crec que van de la mà, malauradament, van de la mà l'una de l'altra.
I per últims d'uns anys ençà es parla, com saps, de polítiques feministes en molts àmbits de la societat. En calen també moltes més en aquest àmbit?
Sí, i tant. Mireu, tot i que el col·lectiu de persones, de dones, en situació de carrer és molt inferior, proporcionalment, estem parlant, el nostre informe estem parlant que un 91% de les persones que vam encastar són homes i un 7% són dones. Però justament perquè per aquesta masculinització del sector fa que molts, o tradicionalment ha fet que la majoria dels recursos destinats al col·lectiu de persones sense llar no tingués en compte la perspectiva de la dona. És a dir, els recursos, tot estava pensat en clau masculina, és a dir, en la perspectiva molt masculinitzada. Llavors calen recursos, calen espais on es cobreixin, on es tinguin en compte les necessitats específiques de les dones. I per posar-te un exemple, és a dir, calen espais on, per exemple, les dones puguin dormir en un espai i els homes puguin dormir en un altre, o on es contemplin, on els serveis higiènics doncs contemplin tant el gènere masculí com el femení. Són exemples molt, molt pràctics i molt, molt obvis, però cal...
Sí, semblen obvis, però no hi són.
Però no hi són, i sobretot també la perspectiva femenina al sentit de tractar a la persona, és a dir, les dones que estan en situació de carrer estan en una situació molt més fràgil i molt més vulnerable segurament que la d'un home, perquè a part de patir la violència pel fet d'estar al carrer, la major part d'elles tenen un recorregut històric similar, són víctimes de violència de gènere, de violència en l'àmbit familiar, amb la qual són doblement victimitzades, amb la qual l'atenció i els recursos que van destinats a elles han de ser específicament pensats per elles.
Bea Fernández, responsable de l'equip jurídic de Fundació Arrels, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i per fer aquest exercici de posar tota aquesta qüestió sobre la taula. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Merci igualment.